3 quarts d'11 del matí i ahir es va presentar a la Casa de Cultura el llibre I si parlem amb el veí del segon de David Vila i Ros amb il·lustracions de Toni Il·lustració. El llibre porta el subtítol La independència explicada als indecisos. Per tant, el motiu del llibre no pot ser més clar. Tenim en comunicació ara mateix l'autor de l'obra, David Vila. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per atendre la trucada del Sant Cugat a Fons. En quin moment dius, ei, he d'escriure un llibre per als indecisos, sobre el tema de la independència i sobre com els hem de convèncer? En quin moment dius, ei, ho he de fer, això?
Sí. Mira, jo fa molts anys estic militant en l'independentisme i va arribar un moment en què em vaig sentir amb el deure moral, per dir-ho d'alguna manera, com a militant independentista i també com a escriptor, de fer un llibre parlant sobre el tema i adreçat sobretot als indecisos, perquè jo veia que hi ha una part de la població molt important del principi està a favor de la independència, hi ha també una part que està clarament en contra i que possiblement sempre hi estarà, però entre mi, un grup de gent molt nombrós, que segurament serà el que acabarà fent decantar la balança, que són indecisos, que no ho acaben de veure clar, que reben inputs contradictoris, que de vegades amb el cap pensen una cosa i amb el cor en senten una altra. I per adreçar-me a aquesta gent i fer-vos entendre que la independència beneficia tots els catalans, em va semblar interessant, doncs això, escriure aquest llibre.
Quins motius dones, sobretot, en aquest llibre?
Els motius del llibre? Una mica de tot, és a dir, el que hem intentat de fugir és els arguments més estrictament sentimentals, emocionals, perquè cadascú es pot sentir com vulgui i això no afecta el fet de posicionar-se a favor de la independència. Ens hem centrat en arguments doncs, clarament racionals, arguments tan objectius com hem pogut, de caire econòmic, de caire social, que el que intenten fer és que podem crear un nou model de país on les coses funcionin millor que com estan funcionant ara i on gestionem els nostres propis recursos.
De fet, un dels temes que més preocupa, de fet tu l'expliques molt bé al llibre, és què passaria a les empreses que estan afincades a Catalunya en cas que es fes efectiva aquesta secessió de l'estat espanyol. Què passaria? Marxarien o s'hi quedarien?
Home, és evident que es quedarien aquí, no? De fet, l'estat espanyol i els seus poders fàctics, els seus mitjans de comunicació, constantment fan córrer el discurs de la por i una de les coses que diuen és ja veureu, totes les empreses de fora marxaran perquè, clar, amb l'escenari d'inestabilitat que es generarà. A veure, de precedents n'hi ha moltíssim. De fet, s'han independitzat més de 100 estats en els darrers 100 anys. I, evidentment, que al primer moment, doncs, no és una nova situació i no sap ben bé què passi, però no hi ha tot plegat. Però en cap cas no hi ha hagut, excepte casos extremadament excepcionals, però a nivell europeu, per exemple, no hi ha hagut mai fugides d'empreses. I en entrevistes que s'han fet a grans directius d'aquestes empreses, doncs, ells diuen que bé, que l'escenari, però com que estem en un entorn tan globalitzat, la majoria de coses tampoc venen per ells. Per tant, si Catalunya ara és un bon lloc per invertir, no hi ha cap mena de dubte que en una Catalunya independent, que evidentment doncs, gestionant els seus recursos, tot sembla indicar que funcionarà d'una manera molt més eficient, doncs evidentment les empreses no marxaran. No? Forma part del discurs de la por intentar fer-ho creure, però a la pràctica és evident que no tindria cap sentit. Ningú no fa una inversió immensa per canviar de lloc només perquè el territori on estaven fins ara doncs, s'ha independitzat.
També és un punt controvertit el paper de la Unió Europea en aquest joc, i és que què diria la Unió Europea en cas que Catalunya s'independitzés? Si s'acceptaria aquesta independència, se reconeixeria Catalunya com a estat o no? De fet, des d'Europa arriben inputs dels dos tipus, gent que diu que sí que es reconeixeria i gent que diu que no es reconeixeria. Per tant, què passaria al final? La legalitat està a favor de Catalunya en aquest cas?
No n'hi ha, de fet no hi ha jurisprudència a nivell europeu que marqui què passa si una part d'un estat membre s'independitza i es constitueix en estat independent, no? Per tant, però bé, hi ha el cas d'Escòcia amb referèndum i data posada, que per tant això s'està començant a plantejar dins de la Unió Europea. Ara per ara no es pot afirmar taxativament que hi quedaríem dins, però tampoc que hi quedaríem fora. Ara bé, en cas que els catalans decidissin formar-ne part, perquè és una revolució i potser veient com funciona el model de la Unió Europea, hi ha alternatives, no? Però, en tot cas, si la societat catalana decidís formar part de la Unió Europea, segur que no hi hauria cap problema per integrar-s'hi, perquè seria un contribuïdor net, és un motor econòmic, i l'abast de la Unió Europea sempre és ampliar-se, no? És a dir, la intenció d'Europa és cada vegada tenir més abast territorial, no reduir-lo, no tindria sentit, no?, actuar en contra. Per tant, tot sembla que si volguéssim formar-ne part, doncs, evidentment, no hi hauria cap inconvenient. Fins i tot, això que comentava l'estat espanyol fa temps, és que vosaltres no entrareu mai a la Unió Europea perquè us vetarem com una amenaça. Tampoc no té efecte ja, perquè fa poques setmanes l'Europa va començar negociacions amb Kosovo per tal d'admetre-la o obrir les portes a una possible admissió, independentment del que diguessin els estats. Per tant, ni tan sols hi ha aquesta opció de vetar per part de l'estat espanyol. És a dir, que si algú li preocupa el fet de moment no sembla que sigui l'escenari més previsible.
De fet, i un altre punt ja per fer una tercera pinzellada del que podem trobar en aquest llibre, és un tema que ja no es parla tan sovint, i és el futbol. És què passaria amb el Barça en cas que Catalunya fos independent. Ja els més crítics diuen, no, és que hauran de jugar només contra el Girona, contra el Nàstic. Què passaria en aquest cas amb la Lliga, diguem, amb la LFP? Què passaria amb ella?
Nosaltres hem volgut, sabíem que aquest tema preocupa molta gent, però sembla, nosaltres quan fem les presentacions gairebé ho diem com si fos el tema més important, no? Perquè hi ha molta gent que si vol veure el Barça no fa res, no es mou, no? A mi és un tema que també preocupa, no? Potser no és de primer ordre, però és evident que la gent doncs se'l pregunta. D'alternatives n'hi ha moltes. El més lògic, el que és més probable és que continuï jugant a la Lliga Espanyola, com ja fan equips que són de fora de l'estat espanyol. Això no és una excepció, tampoc. El Mónaco, per exemple, juga a la Lliga Francesa, és a dir, les lligues no coincideixen exactament amb les fronteres dels estats. I també hi ha un tema d'interessos. El futbol mou moltíssims diners i, evidentment, no crec que ningú es vulgui perdre el que genera un Barça-Madrid, no, per dir alguna cosa. Per tant, en aquest país hi ha moltes alternatives, una possible Lliga Ibèrica, potenciar la Lliga Europea, hi ha moltes situacions, però el que està clar és que no, això no pot ser un inconvenient en cap cas.
També preocupa molt el tema de la llengua. De fet, en una entrevista a aquesta casa al març, deies que et preocupava molt la situació del català perquè cada cop hi ha més gent que el sap, però alhora més gent que no el parla. I de fet avui, al 324, llegim que ja s'ha superat la xifra dels 10 milions de persones que saben parlar el català. En concret són 10,1 milions de persones, és a dir, el 72,4% de la població dels territoris de llengua catalana. Doncs d'aquests 10 milions de persones, preocupa que molta gent sàpiga parlar el català però que no l'utilitzi?
Sí, és el principal problema, és a dir, d'entrada, una dada molt significativa i important que has dit és això. Som més de 10 milions de parlants de català. Hem de començar a treure'ns d'aquest complex que tenim, que és una llengua d'estar per casa, ni molt menys. És una llengua mitjana d'Europa, és una llengua de les més potents del món. En tot el món se'n parlen entre 5.500 i 6.000 de llengües, i el català està entre la 80, 90, entre la 88 i 90, llengua més parlada del món. No? Per tant, tenim una llengua molt més forta del que ens pensem. Ara bé, sí que és cert que tenim un problema. Malgrat que hi ha molta gent, com bé dius, que el sap parlar, a la pràctica, a l'ús social, no? I molta gent, malgrat saber-lo parlar, doncs no l'utilitza realment. I aquí anem de treballar, no?, en un altre sentit. Evidentment, un estat independent, doncs, afavoreix la normalització de la llengua, afavoreix que la gent es desempallegui de complexos que arrossega de fa molt de temps i comença a utilitzar la llengua amb molta més naturalitat. Sense que això perjudiqui, però, a totes les altres llengües, no?, que es parlen al país, evidentment. Crec que una de les coses que pot aportar un estat català és un model de gestió lingüística basat en la diversitat, ja que hem rebut tant les conseqüències negatives de l'imperialisme lingüístic, no?, dels estats espanyol i francès, nosaltres crec que farem un model francament diferent.
David, ahir vau presentar el llibre a la Casa de Cultura, una activitat organitzada per l'ANC i per Òmnium. Va haver-hi moltíssima gent que hi va assistir.
Sí, la veritat és que fins va sorprendre la capacitat de convocatòria de les dues entitats. D'entrada, ja estàvem molt contents, doncs, que l'ANC, que són les dues entitats més fortes de la societat civil que estan treballant en aquest sentit, doncs, es posessin d'acord per organitzar l'acte, no? I vam quedar-ne molt contents perquè va venir-hi molta gent i les intervencions van ser molt interessants i vam poder explicar això, no? El que nosaltres, parlo en plural perquè és un llibre compartit amb l'il·lustrador, no?, Antoni, i nosaltres, doncs, el que entenem que cal fer, no?, que és centrar sobretot l'argumentari en aquelles persones que no ho veuen clar, aconseguir que deixin estar els dubtes i entenguin que sí que és molt positiu, independentment d'on vinguem, de com parlem, de la nostra condició econòmica.
De fet, ahir, mentre es feia aquesta presentació, us va sorgir una idea, una iniciativa que li heu posat el nom de Apadrina un indecís. Això com, com ha sorgit, això?
Doncs va fantàstic, ho vam dir ahir a la presentació. Una de les persones que va assistir-hi va comentar que hi havia una iniciativa que s'estava començant a dur a terme a Sant Cugat, que consistia en això, en deien apadrinar un indecís, no? És a dir, mira vostè aquella persona que saps que està indecisa i fem un apadrinament, per dir-ho d'alguna manera, que és com anem a donar-li tota l'argumentació perquè vegi que realment doncs, hi pot sortir guanyant, no?, la independència. I ens va agradar la idea perquè aquesta persona que m'ho proposava dir, home, el que podem fer és que apadrinar un indecís consisteixi en regalar-li el llibre, no? I ens va semblar una manera lligada tot plegat molt, molt interessant. I ja dic que en positiu la robem, ens la quedem, i a tot arreu on anem a presentar el llibre, doncs anirem fent aquesta proposta que ens sembla francament encertada.
La propera parada de presentació del llibre serà aquest divendres 29, perdó, a Vilassar de Mar. Dels llocs on esteu presentant el llibre, noteu que hi ha llocs on faci més falta o menys? Perquè, per exemple, la campanya Un País Normal d'Òmnium està anant allà on la gent està més indecisa. En aquest cas, Sant Cugat i Vilassar no sé si són els llocs on hi ha més indecisió.
No, no en som conscients. És a dir, nosaltres teníem molt clar que a l'hora de començar a fer presentacions, d'allà on ens trucarien, doncs, potser seria de poblacions on feia més falta o potser on feia menys, però en tot cas, el que sí que sabíem és que la gent que vindria a les presentacions en si del llibre, nosaltres sempre els diríem, quan els diem, feu cara de convençuts, els diríem en els que venen a les presentacions. I és lògic, si fas un acte per parlar sobre la independència i per presentar un llibre en aquest sentit, doncs, hi ve la gent que està interessada per aquest tema i possiblement doncs, no són indecisos. Com que això ens invalidaria una mica l'objectiu del nostre llibre, el que nosaltres expressem en aquestes presentacions és que, val, ja que tenim tota aquesta gent que està tan convençuda i que militant, activa a favor del procés independentista, el que nosaltres els demanem és que, com que és difícil arribar directament en primera persona a través de presentacions, hi ha altres mitjans que estem treballant doncs, des d'Òmnium, des de l'ANC, per anar a buscar, com bé dius, doncs, la persona, l'indecís, no? I portar-li el llibre en mà. Però a les presentacions en si, el que demanem als assistents és, escolta, aquest llibre, més que comprar-lo per tu, et proposem que el regalis, val? És a dir, que el facis arribar a un indecís, una mica lligant amb l'apadrinament aquest que comentàvem fa una estona, no?
Exacte.
I és la manera que veiem, fem servir els assistents, per dir-ho d'alguna manera, com la porta d'entrada, el nexe d'unió amb un indecís.
David Vila és autor del llibre i si parlem amb el veí del segon llibre, no ho oblidem pas, amb il·lustracions de Toni i il·lustració que dona aquest llibre aquest toc especial que té un llibre molt fàcil de llegir, molt amè i com deia el David ara mateix un llibre ideal per regalar als indecisos. David, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Que vagi molt i molt bé el llançament d'aquest llibre, que vagi endavant i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tot. Fins aviat.